Darrerament, les estafes i els enganys a consumidors no han deixat de créixer, des de trucades sospitoses d'empreses de subministraments fins a missatges fraudulents que ens arriben per SMS o WhatsApp. Cada vegada és més fàcil caure en algun d'aquests paranys si no estem atents. A Sant Cugat, l'UMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, atén a les persones que han estat víctimes d'aquest tipus d'enganys. Avui ens acompanya la Maria Moreno, ella és responsable de l'UMIC a Sant Cugat, per parlar d'aquest fenomen i, sobretot, per donar-nos eines per evitar ser estafats i saber com reaccionar si és que ja fem tard i hem caigut en algun d'aquests paranys. Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Maria, ens pots explicar una mica quines són les principals metodologies d'estafa que heu detectat actualment des de l'UMIC?
I tant. Doncs podem començar pel phishing. Què és el phishing? Doncs bàsicament és quan l'usuari rep un missatge, també pot ser una trucada, més endavant ho veurem, i sempre té un sentit d'urgència, s'ha de fer alguna acció immediata, que la persona no pugui pensar gaire, i sovint doncs hi cau, no? Les persones solen rebre un missatge i aquest missatge té un enllaç. Quan cliquen a l'enllaç, el sol redirigir a un lloc web sovint idèntic a l'original i no, la persona no dubta de que és una web autèntica. Llavors, és aquí on se li demana que vagi introduint una sèrie de dades i credencials i llavors, doncs, és quan té lloc, exacte, té lloc l'estafa. Del phishing també podem trobar dos vessants. Les més habituals que veiem a l'Oficina del Consumidor sol ser el phishing i smishing. Això
tot
sona molt
anglès,
estrany.
Que sí. Sona molt estrany. Explica'ns en què consisteix exactament el phishing i l'smishing, perquè ens pot sonar raríssim.
Exacte. Doncs molt senzill. El phishing al final és una trucada que reps al teu telèfon i es suplanta la identitat d'un tercer en el qual en principi tu hi confies. El més habitual, el fals operador bancari. Sovint el que fan a vegades és t'envien primer un missatge al telèfon i uns minuts després reps una trucada d'aquest fals operador gestor bancari. I et diuen, doncs, el truco del seu banc, hem detectat una activitat fraudulenta, no sé si ha rebut un missatge. Ai, sí, he rebut un missatge fa uns minuts.
Ja l'han plantat, eh?
Exacte, sí, sí. Llavors és quan aprofiten per, dir-li que ràpidament s'ha de fer una sèrie d'accions per evitar, doncs, que es vagin sostraient els diners del compte bancari. I li demana una sèrie d'informació, una sèrie de dades personals en les quals, doncs, si el consumidor les va facilitant, doncs, normalment,
ja està.
Sí, ja han begut oli, sí, sí, sí. L'smishing, què és l'smishing? És una tècnica molt similar, però a través d'un SMS, que els que veiem així més normalment és els de la DGT, ara inclús de Booking, o inclús d'un familiar, necessito que m'enviïs diners. Al final la tècnica és la mateixa.
És com aquell que també veiem de mama, he perdut el mòbil, sisplau, truca'm aquest número o envia'm X diners a aquest número de Bizum, oi?
Exactament, exactament. La idea és que tu vagis clicant, vagis acceptant i el que sol passar aquí és que quan tu vas acceptant al final dones accés a un malware, que un malware pues, és se t'instal·la un programari maliciós dintre el teu telèfon que el que fa és doncs, robar contrasenyes, robar informació confidencial que després pots fer servir per fins delictius, diguéssim.
Per accedir a dades i espais que només hi hauríem de tenir accés als que són propietaris, no? D'aquestes dades, d'aquests comptes, etc. Pel que fa a les compres online en pàgines fraudulentes, quins són els mètodes més comuns que es fan servir per enganyar el consumidor?
Bueno, quan un consumidor vol comprar a través d'una pàgina web, el primer que ha de fer és observar aquesta web. Si hi ha alguna cosa que li crida l'atenció, com per exemple doncs, un error tipogràfic, que hi ha una oferta molt golosa, que normalment hi ha un per exemple, doncs un calçat, no? Que sovint es ven per, m'ho invento, 100 euros. Doncs de cop hi ha una oferta molt golosa, que aquest mateix calçat de la marca X el venen per 25. Clar, no és habitual, no? Llavors s'ha de sospitar d'aquestes ofertes.
És allò que ens deien que no ens donen duros a quatre pessetes.
Exactament, exactament. I sobretot una cosa que nosaltres sempre aconsellem és revisar un apartat que es diu avís legal que haurien de tenir totes les pàgines web i aquí pots trobar quina empresa hi ha al darrere d'aquest web comercial. Doncs pot trobar la raó social, el seu NIF, a on estan situades, veus si està situada aquí o fora del territori espanyol. Clar, tot això és important, perquè a l'hora de reclamar no és el mateix reclamar per una compra que has fet aquí que una compra a una empresa de Hong Kong, per exemple.
Perquè tenim lleis diferents.
Sí, bueno, i a més, sobretot, que és difícil perseguir doncs, un estafador o una empresa que ha enganyat a un consumidor si està a l'altra punta del món. I, a més, que és que poden ser inclús productes falsificats. Unes bambes de la marca X a aquests euros, doncs potser no és el producte que pensaves que estaves comprant.
Molt possiblement. Hi ha algun tipus d'estafa en particular que hagi crescut darrerament aquí a la ciutat i que us preocupi, per dir-ho d'alguna manera, que tingueu allò la lupa a sobre?
Sí, sobretot les estafes bancàries. Aquesta que comentàvem al principi del fals gestor bancari és la que més ens trobem a l'oficina del consumidor. I la veritat és que veiem barbaritats. La gent, doncs, no és que sigui fàcil caure, o sigui, és fàcil caure perquè les persones, els estafadors utilitzen unes tècniques, de veritat, que és que cada cop costa més no caure. I sovint el que fan és no deixar parlar a la persona, no deixar contestar, li van donar molta informació, molt ràpid, i van accedint per la por de que no els treguin els diners del compte bancari, és que accedeixen al que els demana el ciberestafador, i veiem veritables drames de 30.000 euros en amunt. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I clar, és que ens vol passar a tots.
Sí, exactament.
No? No és una crec que hem de tenir una mica clar que ningú és immune a caure aquest tipus d'estafes, perquè potser no cal ni que estiguis despistat, sinó que són molt bons fer la seva feina perquè es dediquen a això.
Sí, el que sí que estem fent és protegir especialment el col·lectiu de la gent gran, que és el que més ens trobem, que ve a buscar ajuda a l'oficina del consumidor, i estem fent de la mà de Mossos d'Esquadra, estem fent unes xerrades a casals de gent gran i bueno, llocs que freqüenta normalment aquest col·lectiu per prevenir-los, sobretot. La finalitat és la prevenció, intentar que no hi caiguin, i si malauradament han caigut en algun tipus d'estafa de les que comentem, doncs que sàpiguen on poden anar, on es poden dirigir, que l'oficina del consumidor els pot acompanyar a l'hora de reclamar aquests diners que els hi han sostret d'aquesta manera.
Ens parlaves de les estafes bancàries. Una altra dels fraus més comuns a través de trucades són les de les empreses de subministrament, no? Que si ens volen canviar, que si tenen una tarifa boníssima i més barata, etcètera, etcètera, etcètera. Us arriben també, Maria, aquest tipus d'estafa, i quines conseqüències solen tenir pels consumidors?
Sí que ens arriben. Aquí les diferenciem de les estafes que les produeixen ciberestafadors, les diferenciem perquè normalment aquí al darrere sí que hi ha una empresa real. Llavors, aquesta empresa el que està fent són que a través de l'engany està d'alguna manera portant clients d'una companyia a una altra. Llavors, no és ben bé una estafa perquè al darrere no hi ha un ciberestafador, però sí que és un engany als consumidors. Quines conseqüències té? Doncs, mira, la tècnica que utilitzen normalment, el que més estem veient, és que truquen i diuen que el truquen de la seva pròpia companyia, o sigui, aquí ja s'estan identificant d'una manera enganyosa, o bé diuen, truquem, clar, sovint aquí la gent, la distribuïdora que té és E-Distribución. E-Distribución, d'alguna manera, està vinculada a Endesa. El truco d'Endesa. Clar, mai truquen a Endesa. Llavors, el van reconduint, li van dient que li oferiran una tarifa més econòmica i que, el client pensa que està parlant amb la seva companyia i que el truca per oferir-li millors condicions. Llavors va acceptant i va contractant per telèfon a una nova tarifa i una nova companyia. Això el client se n'adona quan rep un missatge de la seva antiga companyia despedint-lo, no? Qué pena que te vayas de nuestra compañía, te esperamos cuando quieras, tal. Com que me vayas? Però si jo no he donat de baixa la llum i el gas de la meva companyia de tota la vida. Llavors és quan se n'adonen, no?, d'aquests canvis. És especialment perillós per les persones que tenen el bo social, que al final és un descompte amb la teva factura elèctrica i de gas, i és especialment perillós aquests canvis de companyia. Per què? Perquè quan per tu ser beneficiari del bo social has d'estar en certes companyies que estiguin dintre del mercat regulat. I les companyies que estem veient que fan aquestes trucades enganyoses estan al mercat lliure. Si et canvien del mercat regulat al mercat lliure, perds aquest bo social. Has de tornar a fer tota la paperassa. Sí, sí, sí. Llavors aquest és el principal problema, que a part de tenir una tarifa pitjor i en una companyia amb la que potser tu no volies contractar, pots arribar a perdre aquest descompte del bo social a la factura.
Què hem de fer si ens n'adonem a mitja trucada que ens estan estafant? Quins passos hem de seguir?
Doncs bé, si és el que comentàvem, un ciberestafador que diu que és del teu banc, primer el que has de fer és penjar i ràpidament comunicar-ho a l'entitat bancària. Quan tu sospites de que poden haver-hi uns càrrecs fraudulents al teu compte bancari, és comunicar-ho de manera immediata al teu banc. Després ja, amb més calma, faràs la reclamació i tot el que calgui, però s'ha de frenar el cop ben ràpid. Un cop has trucat i ho has comunicat, què passa amb el banc? El banc paga, no paga, retorna aquests diners? Doncs bé, s'ha d'iniciar un procediment de reclamació.
Com ho fem?
Com ho fem? Primer de tot, el que necessitarem, i és el que estan demanant totes les entitats bancàries, és una denúncia policial. Haurem d'anar a comissaria, explicar el que ha passat i aportar una còpia d'aquesta denúncia a la reclamació que farem. Com a totes les reclamacions, sempre la primera via, que és la via personal, és que el consumidor afectat ha de fer una reclamació directament a l'entitat bancària. Com? Ho pot fer per qualsevol mitjà que deixi constància. Pot anar a l'entitat i demanar un full de reclamacions que li han de donar en el moment, pot fer-ho a través del formulari web que tingui l'entitat, pot fer-ho a través d'un correu electrònic, envies un correu electrònic, i bàsicament el que ha de posar aquesta reclamació és un breu resum del que li ha passat i, sobretot, què és el que demana. Que en aquest cas el que demana és que el banc li retorni aquests diners. No sempre les entitats bancàries retornen aquests diners. Llavors, depèn molt de com ha sigut aquesta actuació. Depèn molt de... Abans el que deien els bancs és no li retornarem perquè vostè, consumidor, ha sigut imprudent i no ens en farem càrrec d'això, no ho assumien. Però la veritat és que fa poc que estem veient un canvi de tendència i si es demostra que el banc no ha protegit prou bé la seva seguretat, la seva autenticitat, doncs sí que hauria d'assumir aquestes despeses i retornar els diners que se li han sostret al consumidor. Per tant, primer, denúncia, després, reclamació directa al banc, i si el banc no em respon en 30 dies o la resposta que em donen no és favorable, em puc dirigir a l'OMIC, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de l'Ajuntament de Sant Cugat, i jo l'atendré amablement.
I què faràs, Maria, per ajudar aquests consumidors que han tingut la negativa del banc en aquest cas?
Doncs farem un segon intent de reclamació. A través de la mediació contactarem amb l'entitat bancària i intentarem que li retornin aquests diners al consumidor. L'OMIC tampoc no pot obligar a les dues parts ni a entrar en un procediment de mediació ni a que contestin el que volem que li contestaria el consumidor. Però bueno, ja tenim l'experiència de veure que a vegades una reclamació que fa directament al consumidor, el banc o qui sigui, o l'empresa amb la qual ha tingut aquest conflicte, no li dona el que està demanant, i la mateixa reclamació, quan es fa a través d'un organisme de consum, doncs canvia. La resposta ja és favorable, no sempre, però en la majoria de casos ens estem trobant que sí, els bancs són conscients d'aquesta onada d'estafes i d'enganys que hi ha per telèfon i a través de missatges, i ja ho estan començant a assumir.
De fet, potser per això cada vegada és més habitual rebre aquests correus electrònics o missatges del banc dient-nos que ells mai ens trucaran per demanar-nos les nostres dades personals, les nostres contrasenyes, el nostre número d'identificació personal, el DNI o el NIE, també una mica potser per cobrir-se les espatlles, i vull pensar també que per fer una mica de pedagogia, no?
Exactament, sí, han hagut d'actuar d'aquesta manera perquè, clar, és que el consumidor ja acaba una mica confós, no? Qui m'està trucant de veritat? És el meu gestor o és un ciberestafador? No pot saber, perquè cada cop els mètodes són més sofisticats.
Més sofisticats, oi? Sí. Heu vist un canvi també en les estafes, en la sofistica, ja ho direm, que són més sofisticats, vaja, Maria.
Sí, sobretot amb els webs falsos, amb les webs de compres online. És que a vegades és impossible detectar si és un web real i darrere hi ha una empresa real o no, o si té fins fraudulents.
per intentar, ja ho diguem, ningú és immune a aquest tipus d'estafa. Ens pots donar alguns consells perquè tinguem nosaltres a la nostra carpeta mental, i que se'ns encenguin les alarmes i intentar, si més no, per tenir les eines de no caure en aquests paranys i estafes?
I tant. Doncs primer, el que recomanaria als oients és desconfiar de trucades, de les trucades que rebin, de persones desconegudes. Si volen sortir de dubtes, realment m'està trucant el meu banc, penges i truques tu a la teva entitat bancària. Posaria la mà al foc de que no t'estava trucant la teva entitat bancària precisament per això, per aquesta línia i aquesta estratègia que estan ara agafant les entitats bancàries de no trucar als seus clients que no els confonguin amb ciberestafadors. D'altra banda, sobretot, el més important, mai facilitar dades personals ni clicar en enllaços. Sovint són fraudulents i el que busquen al final és la teva informació i les teves dades personals i poder-ho aplicar a fins d'estafa o de frau. Sospitem sempre de pàgines que ofereixin preus anormalment reduïts, aquestes ofertes tan goloses, i si podem observar sempre el web amb el que estem comprant, mirar si hi ha aquests errors tipogràfics, aquestes frases incoherents, que poden ser indicis d'estafa. També, si podem revisar a l'apartat d'avís legal on diu la informació de quina empresa hi ha al darrere i també, per què no, repassar quines són els terminis de devolució i les accions que haurem de fer si volem retornar aquest producte. No és el mateix comprar una empresa d'aquí que comprar una empresa de fora. Per últim, no ho hem comentat, però també hi ha molts falsos sortejos i que has guanyat un premi, t'arriba un missatge, enhorabona, ha guanyat.
Aquí també sospitem si no hem participat enlloc, que a vegades ens arriben premis de coses que no hem participat i ja fa mala olor.
Sí. Doncs el mateix, desconfiar d'aquestes ofertes llamineres, que són excessivament bones, i si podem, doncs verificar si aquesta promoció prové d'una font oficial o fiable.
Molt bé, Maria, ens apuntem tots aquests consells per intentar no ser víctimes d'aquestes estafes. Ens trobem aviat per tornar a parlar dels drets del consumidor i de tota la feina que feu des de l'OMIC. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.